Al migdia, al mirall. Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. 40 dies per la vida, una iniciativa de pregària, dejuni i testimoni davant de centres on es practiquen avortaments i de la qual hem parlat unes quantes vegades en aquest programa, viu aquests dies la recta final ja de la campanya de tardor a Barcelona i per primera vegada també a Tarragona, així com en desenes de ciutats del món. Igualment està començant fins i tot a Girona, on encara no hi ha estructura permanent. Els tres centres de la capital catalana davant dels quals es prega són, recordem-ho, un al carrer Anglí, a Sarrià, un altre al carrer Aragó, a l'Eixample, i un tercer també a Sarrià, a prop del d'Anglí. Estaven programades, d'altra banda, i això és important destacar-ho, una adoració nocturna a la matinada de divendres vinent, de l'1 de novembre, Tots Sants, i l'Eucaristia final diumenge 3 de novembre, en els dos casos a l'església de Sant Vicenç de Sarrià. De fet, durant 40 dies es cobreixen 12 hores diàries per torns de pregària. Els participants expliquen que sovint és mal entesa la tasca de la campanya, ja que no es té present que s'ofereix tota l'ajuda que les dones que volen avortar puguin necessitar per tenir el seu nadó, i no són ni forçades ni coaccionades. Els responsables de la iniciativa també recorden que avortar és assassinar, tot i que els poders polítics de vegades intenten que no es faci. El projecte Raquel i altres entitats defensores de la vida també col·laboren amb 40 dies per la vida. Ens felicitem per aquesta iniciativa positiva que compta amb el suport de molts cristians que volen pregar precisament per la vida des de la concepció. Avui tenim a la taula de testimonis un protagonisme per començar per a Mans Unides, i és que la seva presidenta delegada a Barcelona, Mireia Engerri, que ens acompanyarà, ha estat recentment a l'Índia visitant els projectes de l'ONG catòlica. I després volem conèixer un estudi de la Fundació Pere Tarrés sobre salut mental en nens i joves adolescents. Ens acompanyarà el director adjunt de la Fundació Pere Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim ja la taula de testimonis. Per començar, volem conèixer avui alguns detalls dels diferents projectes que Mans Unides gestiona a l'Índia. Per fer-ho, com us anunciàvem, comptem amb la presidenta delegada de l'ONG a Barcelona, Mireia Engerri, que ha estat recentment en un viatge organitzat per la mateixa entitat eclesial dins els cicles formatius per a delegades i delegats diocesans. Mireia Engerri, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Doncs molt contents de tenir-la després d'una experiència que segur que serà apassionant. Ara ens ho explicarà. Sabem que ha visitat diversos projectes a les regions de Varanasi, Chandauli, Mau, Gorakhpur i Uttar Pradesh. Tots tenen en comú que posen el focus en els més vulnerables de la societat al país asiàtic. Què ha pogut conèixer vostè en aquests projectes a l'Índia?
La veritat és que ha sigut un viatge molt interessant, molt transformador, perquè hem pogut ser testimonis del resultat d'aquests projectes que Mans Unides porta a terme arreu del món. Si bé fem projectes als tres continents, dintre d'Àsia el pes que té la Índia és indiscutible. La Índia avui en dia és el país més poblat del planeta, per sobre de la Xina, amb més de 1.400 milions d'habitants, i hem anat a visitar, perquè nosaltres aproximadament en un any fem 120 projectes a tot l'Índia. Són molts. És el país, en diferència, que més projectes s'emporta, perquè la Índia està dividida en estats i nosaltres vam anar a l'estat d'Uttar Pradesh, que està situat al nord, en frontera amb el Nepal, que té uns 240-250 milions d'habitants. Imaginem-nos les magnituds, no?
Sí, sí.
I aleshores, la societat de la Índia, que sorprèn, ho sabem, però sorprèn molt veure-ho amb els teus propis ulls, tot i que les castes es van abolir ja fa molts anys, segueix mantenint aquesta horrible classificació humana.
Un mecanisme d'exclusió, d'anul·lació de la persona.
Exacte,
diguéssim.
És a dir, els més purs, entre cometes, són castes altes, que són poquets, i els més impurs són les castes baixes, que són molts. I no només les castes baixes no tenen drets, sinó que hi ha els descastats, els dàlits, no? I aleshores aquestes són persones, homes, dones, nens i nenes, que no tenen ni nom i per tant
com si no
tenen...
existissin.
Exacte,
vaja.
És terrible. Aleshores, Mans Unides ajuda, doncs, això, als més desfavorits, als més marginats, als descastats i als de les castes més baixes. I com ho fem? A través de projectes bàsicament d'educació, alguns de sanitat i alguns d'empoderament econòmic, no? O sigui, tallers que els hi permetin emprendre una iniciativa econòmica que els hi reporti ingressos.
Per tant, allà a l'Índia han conegut una mica in situ tot allò que promocionen quan es demana ajuda aquí. Hi ha projectes a l'Índia i això es gestiona des de Mans Unides a través del que s'anomenen les contraparts, és a dir, aquelles entitats sòcies que allà, en aquest viatge, durant uns 10 dies, suposo que els hauran ensenyat una mica com és la societat, com és la cultura, també.
Sí, la veritat és que ha sigut molt interessant perquè és un viatge que no té res a veure amb un viatge turístic, és un viatge de feina en el que... Ets un testimoni excepcional de la mà d'un soci local, d'una persona del país, que t'ensenya com està la societat, com estan aquestes comunitats a les que estem ajudant i com estan transformant les seves vides, no? Per exemple, tot el que són els projectes, vam visitar 15 projectes diferents de la mà de 6 socis diferents. Tots són socis lligats a l'Església cristiana. Mm-hmm.
Per tant, hem parlat amb els bisbes, amb l'estructura eclesial.
Exacte. Hem conegut 3 bisbes, un bisbe emèrit, gent molt, molt maca, persones que ara en aquest moment estan una mica al marge, sense fer gaire soroll, perquè actualment hi ha un president hinduista extremista que veu en els cristians, tot i que som una minoria d'un 1%, no? Perquè el que hi ha és majoria d'hinduistes i després, en segon lloc, un 40% de musulmans, veu una amenaça de possibles conversions, perquè realment els missioners cristians la seva tasca principal és l'obra social i aquesta és l'obra social que fa Mans Unides amb ells, no? I és una obra social que es compromet amb les persones i amb les comunitats a través de la, sobretot, educació i formació, perquè és l'eina més potent que tenim, que podem donar a les persones perquè ells siguin els propis protagonistes del seu desenvolupament.
Per cert, que un 1% a l'Índia són 14 milions de persones, no és qualsevol cosa en un país de 1.400 milions d'habitants. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui seguim parlant en els primers minuts de la nostra taula de testimonis amb Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, que acaba de visitar l'Índia coneixent els projectes de l'entitat en aquest país. L'Índia té moltes realitats duríssimes, la densitat, la contaminació, precisament això va molt lligat, oi? El missatge de la campanya d'aquest 2024 per a Mans Unides, haver conegut, no?, també aquesta degradació mediambiental d'un país que, si no recordo malament, és el més dens del món, no?, amb 1.400 milions d'habitants, però molt més petit que la Xina, que té els mateixos, més o menys. Bé, quins són, en general, els grans problemes que vostè ha pogut conèixer, encara que no els hagi vist tots in situ? Un país també com molt obert a la transcendència, no?, pel que fa a la seva cultura, als misteris...
Sí, la veritat és que la Índia m'ha sorprès molt en positiu, però també m'ha sorprès
en negatiu, en allò que no és tan bo.
Exacte, per la grandíssima desigualtat que existeix, no?, dintre d'aquest país, que hi ha molts pocs, molt rics i molts, molt pobres, no?, i que no hi ha una revolució per aquest sistema de castes que els manté quiets, no?, allà, perquè s'han de portar bé i han d'obeir, quan en veritat el que fan és no donar-los accés a, pues, a drets fonamentals com és la salut, com és per suposat l'educació, que és el que et permet créixer com a persona, saber, conèixer, tenir accés a una feina, poder guanyar uns diners, poder estalviar per dedicar-los a més educació, no? Per exemple, a mi em va sorprendre molt les dones a la Índia no són ningú. Ja estan sempre a darrere de la llista en qualsevol casta, tant sigui de o casta alta com baixa. Però, clar, si ets una dona descastada, no ets ningú. Si a sobre tens una petita discapacitat, aleshores, vaja, com les rates, et diuen, eh? I això és terrible.
Terrible.
Aleshores, les dones realment han pres una consciència, a més, comunitària, i s'han organitzat, i nosaltres també les ajudem a través del treball amb els nostres socis locals, per treballar amb el que es diu federacions. Seria com les nostres cooperatives. Aleshores, un grup de 10 dones, no?, que aprenen un ofici i que treballen totes en el mateix. Doncs, per exemple, si són artesanes, compren la llana o compren el iute o compren la roba, el que sigui, totes juntes, cadascuna cus, manufactura, etc. N'hi ha una que es dedica a vendre, guanyen totes, s'ho reparteixen, estalvien i posen un pot comú que d'allà pot sortir un crèdit que es pot donar amb una d'elles més quantiós perquè puguin fer alguna cosa gran, però totes tenen molt en ment la importància d'estalviar, de tenir la seva independència econòmica per invertir-ho en educació, sobretot de les filles, perquè no volen que les seves filles, la següent generació, passi pel que han passat elles.
Doncs molt interessant tot el que ens està explicant sobre l'Índia. Mireia Engerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, va participar-hi entre finals de setembre i principis d'octubre amb un itinerari informatiu, amb altres delegades, no? A més, tot dones.
Sí, sí, sí. Molt interessant. Vam estar a Varanasi, que és una ciutat molt, molt especial, amb un sentit de la transcendència i una mística pels carrers, no? Perquè la gent hi va allà, fa peregrinatge, i el riu Ganges té una força especial. Allà vam visitar 4 o 5 projectes, després vam anar a Mau, vam anar a Gorakhpur i vam acabar a Delhi, als slums de Delhi, que com totes grans ciutats, doncs tenen aquests barris de xaboles on la gent del pop de les zones rurals va a la ciutat pensant que trobarà una feina i es troba que no està capacitat i per tant doncs, bueno, malviuen
pel carrer o amb xaboles. Molt admirada, per cert, a l'Índia ho haurà vist la Mare Teresa de Calcuta, la Santa Teresa de Calcuta, que és una bona prova de treball cristià en nom de Jesucrist, però amb aquesta obertura al que ella deia, els últims dels últims, no? Sí. Podríem dir els descastats.
Oh, i tant. Vam anar a visitar un parell de cases de la Mare de Teresa a Calcuta. Tothom ho respecta moltíssim. Hi ha cases de la Mare Teresa arreu de la Índia. I, per exemple, amb una escola d'infermeria que nosaltres estem recolzant, aquestes frases, no?, que deia ella estan molt presents a totes les parets. I
la pobresa no pot esperar, deia, per exemple, sí. Ella treballava molt sobre l'emergència. És cert que cal atacar les arrels de la pobresa a tot el món, no només a l'Índia, però ella pensava, mentre hi hagi un pobre pel carrer, no ens podem quedar de braços creuats, podríem dir molt. De Santa Teresa de Calcuta, com dèiem, molt admirada a l'Índia, sí, malgrat les injustícies que hi ha en aquest país. I finalment recordem que aquest 2024 la campanya anual de Mans Unides continua desenvolupant-se, gira al voltant aquest any de la injustícia climàtica que pateixen les poblacions més vulnerables, precisament. Em sembla que tenim a Barcelona 2 concerts, un el 17 de novembre i un altre el 22 de novembre, oi? El 17 de novembre.
A l'església de Sant Jaume, al carrer Ferran, amb G de Gospel.
I a més, a la tarda, diumenge a la tarda.
Sí, crec que és a les 6 de la tarda i us animo perquè, a més, és un concert que anirà a benefici d'un dels nostres projectes a la Índia, que em fa molta il·lusió.
I tant, amb donatius, com és habitual, no?
Sí, perquè vam visitar una escola, Ignasi, que sí, molt, molt maca, i em van voler ensenyar la cuina. No hi havia cuina. I aleshores em van dir, et demanarem un nou projecte i per allà anirà.
Ah, molt bé, doncs diners, per aquest nou projecte. I després un concert el 22 de novembre, divendres, a la cripta de la Sagrada Família. família també, i amb això doncs es completen les activitats a banda de fires d'advent, no? Que hi haurà més cap al desembre.
A l'1 de desembre tenim la primera a Pedralbes, sí.
I arreu de l'arxidiòcesi de Barcelona com arreu de Catalunya, i ens retrobarem, si Déu vol, al febrer. Els primers dies de febrer són fixos per la campanya, en aquest cas la del 2025, any jubilar de Mans Unides. Gràcies, Mireia Engerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. Bona feina, com sempre, fins una altra.
Gràcies, Ignasi.
D'altra banda, volem parlar de salut mental perquè el 14% dels infants dels serveis socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés, entitat de l'Arxidiòcesi de Barcelona, tenen trastorns precisament de salut mental, però els educadors calculen que la xifra podria ser molt més alta. Aquesta és una de les principals dades d'un informe que l'entitat, la Fundació Pere Tarrés, ha fet públic i que analitza les condicions dels nens, les nenes i els joves que assisteixen als centres socioeducatius, segons es diu. També la vulnerabilitat socioeconòmica és un factor multiplicador dels problemes de salut mental. Tenim amb nosaltres Rafael Ruiz de Gauna, que és el director adjunt de la Fundació Pere Tarrés i també el responsable dels centres socioeducatius de l'entitat. Senyor Ruiz de Gauna, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, molt bona tarda.
Què és el que podem extreure de les dades conegudes d'aquest informe i, sobretot, del que es pot fer, no?, per ajudar aquests infants i joves?
A veure, aquests infants són normalment derivats de serveis socials, per tant, ja tenen un seguiment en tant que viuen en unes condicions de vulnerabilitat altes, i el que els demostra és que aquest patiment que tenen aquests infants repercuteix i es visibilitza també en problemàtiques de salut mental o de trastorns del neurodesenvolupament. Aquesta xifra, al voltant del 15%, són infants que han estat diagnosticats, que per tant tenen uns informes específics d'un psicòleg clínic que diu que tenen aquesta situació. Però nosaltres estimem, a través de l'observació de psicòlegs que tenim en els centres i tot això, que la xifra, això, com indicàveu, podia ser molt superior, al voltant del 15% addicional. Que això també es corrobora amb dues informacions, que les dades que obtenim tenen un esbiaix significatiu en dues dimensions. Una primera, que surten més nens que nenes, cosa que la població general normalment són més les nenes que no pas els nens, i la segona és que estan molt concentrats en aquesta xifra del 15% al voltant dels infants, cosa que normalment les malalties mentals i això apareixen més a l'adolescència. I, per tant, a l'adolescència en surten molt poques i per això estimem també que segurament hi haurien molt més casos.
La publicació d'aquest informe és també una interpel·lació, com dèiem, a tota la societat. Com està treballant ara, especialment després també de l'impacte de la pandèmia, la Fundació Pere Tarrés amb aquestes persones que moltes vegades, sense que se sàpiga, fins i tot en els ambients dels centres educatius, pateixen algun problema de salut mental?
A veure, amb la mesura en què podem, nosaltres posem psicòlegs en els centres perquè supleixin fins al límit que té l'administració pública, perquè el nombre de visites que tenen aquests infants al llarg de l'any poden anar al voltant entre 6 i 8, cosa que fa que no rebin l'atenció que necessiten. Llavors, nosaltres intentem posar psicòlegs a través també de donatius que captem o del programa de Caixa Proinfància perquè puguin pal·liar una mica aquestes situacions. També treballen amb les famílies, perquè moltes vegades les famílies no saben com atendre-ho o fins i tot les famílies presenten problemes també de malalties mentals. I fem una crida a la societat a través de donatius de que ens ajudin a poder posar aquests psicòlegs en els centres perquè ajudin a treballar aquesta gestió emocional i aquestes malalties mentals que tenen aquests infants.
L'informe són xifres, són dades, són estadístiques, són també projeccions, no?, d'una xifra molt superior de persones que puguin patir problemes de salut mental entre nens i joves, però aquí potser el gran compromís de la Fundació Pere Tarrés és en positiu, és a dir, intentar detectar de manera precoç aquests problemes, i és per això que també s'ha posat en marxa o es posa en marxa una campanya solidària Actua per la Salut Mental. En què consisteix, no?, aquest pas endavant que vol fer la Fundació Pere Tarrés?
Aquesta campanya, doncs, com ja apuntava abans, consisteix en captar donatius per part de particulars, empreses, perquè ens ajudin a reforçar aquesta atenció psicològica als nens i nenes dels centres i a les seves famílies. Perquè aquest patiment que viuen i que moltes vegades està provocat pels ambients en els que estan, doncs desnonaments, precarietat laboral, no entendre'ns a si mateixos, etc., doncs pugui ser abordat de la millor manera. I tots els estudis diuen que quan abans es pugui treballar aquests aspectes es aconsegueixen millors resultats. Si això es va cronificant i es va allargant, i arriba un moment que és molt complicat de poder recuperar. Per tant, una crida solidària perquè ens donin un cop de mà i puguem abordar quan abans aquesta atenció psicològica que els infants necessiten.
Compartim aquest desig, que els infants puguin ser atesos quan tenen qualsevol situació de problemàtica de salut mental. N'hem parlat a partir d'aquest informe de la Fundació Pere Tarrés. Us invitem, amics oients, a llegir-lo, a consultar-lo, entrant en el web peratarrés.org, buscant els arxius es troba de seguida aquest informe, i també, si voleu o si podeu, unir-vos a la campanya Actua per la Salut Mental, en la línia d'això mateix que ens deia ja des del principi Rafael Ruiz de Gauna, que és, doncs, fer donatius perquè els psicòlegs puguin atendre més i millor. Finalment, una última pregunta molt ràpida, si pot, senyor Ruiz de Gauna, breument. Quan parlem de la xarxa de centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés, parlem d'aquests llocs on es detecta més la salut mental o, en general, de tots els centres?
Parlem d'uns 40 centres, alguns propis i alguns altres adherits a la Fundació Pere Tarrés, que quan surten de l'escola fan amb educadors aquest reforç escolar i aquesta activitat, diguem-ne, de lleure que comporta treballar aspectes psicològics d'aquests nens i nenes.
Moltíssimes gràcies, senyor Rafael Ruiz de Gauna, director adjunt de la Fundació Pere Tarrés, sempre molt connectats des d'aquest programa amb la tasca socioeducativa i d'educació en el lleure d'aquesta entitat eclesial de Barcelona. Una abraçada i fins una altra.
Moltes gràcies.
Senyor meu, a qui em teniu, vinc a vos i em sento viu.
Compartim amb vosaltres aquesta cançó que esteu escoltant, Senyor, us necessito, un tema amb el qual el grup Worship.cat, versionant en català el tema original de Matt Maher, ens ambienta la paraula de Déu d'aquest diumenge 30è durant l'any, amb el guariment del cec Bartimeu quan demana a Jesús que s'apiadi d'ell. I algunes notícies per acabar. L'Abadia de Montserrat ha inaugurat un nou espai expositiu amb una mostra fotogràfica dedicada als actes de la inauguració del mil·lenari de Montserrat. La nova instal·lació d'uns 75 metres quadrats servirà per albergar diferents exposicions durant les celebracions d'aquest mil·lenari. Es troba al costat de l'estació del Cremallera. Un grup de 22 persones, d'altra banda, han caminat des de dissabte passat i durant tota aquesta setmana pel darrer tram del camí Ignasià entre Lleida i Manresa, uns 150 quilòmetres, per participar en l'experiència dels exercicis espirituals en camí. La iniciativa suposa una oportunitat per experimentar vivències físiques i espirituals en sintonia amb el Déu sobre el qual es va convertir precisament Sant Ignasi. Hi ha persones de diferents edats i perfils. I encara destaquem algunes notícies més. Us expliquem que a la plaça de l'Església del Milà, a la comarca de l'Alt Camp, serà l'escenari aquest diumenge a partir de 12:45 del migdia de la presentació d'un tríptic divulgatiu amb què milanencs i veïns d'altres localitats podran descobrir els secrets millor guardats de la façana d'aquesta església parroquial dedicada a Santa Úrsula, al Milà, acabada de construir el 1914. Ho ha anunciat així l'agrupació cultural d'aquesta localitat de l'Alt Camp.
Sou Jesús la meva llum.
A Tortosa, el recinte del seu seminari diocesà va acollir dissabte passat la celebració de la Jornada Diocesana de Tortosa. La trobada va plegar més de 700 persones arribades de 47 pobles i ciutats del Bisbat i de diversos moviments i congregacions. Amb el lema Caminem Junts, plens d'esperança, el bisbe Sergi Gordo va convocar aquesta jornada per gaudir, va dir, d'un temps de trobada tots plegats. I acabem destacant que Tàrrega va acollir diumenge passat una nova edició, la 31a del berenar solidari organitzat per la delegació local de Mans Unides d'aquest bisbat. L'acte, que es va fer sota el lema L'efecte ésser humà, va aconseguir recaptar més de 1.200 euros que aniran destinats a un projecte de Mans Unides per a la consolidació de sistemes agrícoles i alimentaris justos i sostenibles al Perú. Fins aquí el Mirall, gràcies. Tornem divendres vinent, serà Tots Sants, però aquí us acompanyarem a 2:15 a COPE, Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adéu-siau.
Sou el meu far, el meu baluar, Déu meu, us necessito.